La finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
I'm in.
Ding dong, ding dong. Do you hear the bells go ding dong? Do you know?
Deixeu cantar una mica Judy Garland i de seguida arribarà ell, sempre ve de gust. I jo crec que el Benja t'ha preparat una cosa satisfactòria.
Cause I'm gonna put you wise. The bells are ringing for me and my gal. The birds are singing for me and my gal. Everybody's been knowing to a wedding they're going, and for weeks they've been sewing every Susie and Sam. They're congregating for me and my gal. The parson's waiting for me and my gal. And sometime we're gonna build a little home for two or three or four or more in long land for me and my gal.
The bells are ringing for me and my gal.
Com ho va dir l'oient la setmana passada? És que tenia una veu meravellosa. No només era un gran ballarí, un gran gimnasta i un gran actor. I vas oblidar de dir que, a més, va dirigir algunes pel·lícules molt bé i algunes d'històriques, sinó que, a més, estaves absolutament penjada d'ell. De manera que, obrint segona part del programa, disfruta una mica del que t'ha fet el Benja sobre Gene Kelly.
I got
rhythm.
I got
music.
I got
my gal, who could ask for anything more.
I got
Daisy.
I got
in green pastures.
My
gal, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door.
Vous comprenez ça?
Non! I got
rhythm.
I got
music.
I got
my gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
No me ves y me estropeas el maquillaje. Qué buen aspecto tienes. ¿Cómo te las arreglas? ¿Te dan inyecciones?
Oh, es algo mucho mejor.
Creo que tu revista es un exitazo.
No ha de ser, naturalmente.
If you worry, if you worry, if you bother your head.
I do.
It won't help you, it won't help you, it will hurt you instead.
It will?
Grouchers, groaners, cranks and moaners, they're so unfair.
I know.
If you can't be gay and merry, lock yourself in solitary. Though it hurts you, though it hurts you, be a pleasanter guy. You may even learn to like it if you give it a try.
I'll try.
Could laugh and sing and dance as gaily as an elf, but don't expect to get much help if you don't help yourself. Will you try?
If you show me.
I'll show you.
I'll try.
Good. One, two, three, four.
One, two, three, four.
One, two, three.
One, two, three.
La, 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 la.
La, 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 la.
You see?
It's easy.
So refined,
you're much too kind. I have to warn you, I'm never gonna set you free. Cause I was born to love you for eternity. Whenever you're away. Wherever you go, you're never far away from me. I want you to know. I only have to close my eyes, dear, and suddenly I'm where you are. You better never stray, 'cause
'cause I'll never be far away.
That when the mist is in the gloaming and all the clouds are holding still, if you're not there, I won't go roaming through the heather on the hill, the heather.
Siento más identificado con Fiona y su aldea que con todo aquello que, incluyendo a Jane, constituye mi mundo.
Dancing and singing in the rain. Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously.
But Moses, he knows his toeses aren't roses,
as Moses supposes his toeses to be.
Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously.
A mose is a mose.
A rose is a rose.
A toes is a toes.
Hoop-de-doody-doodle. Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toeses aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Estupendo, chicos. Ha sido un exitazo.
Habéis estado magnífico.
Lila muy bien para ser una chica.
¡Ya estoy al
día! Be a clown, be a clown, be a
Ha estat petit, però ha estat gran. Era Gene Kelly i companyia. I divertit, això que diu la Maria Clara. Diu que encara no he votat la pel·lícula de por de la meva vida. Però jo el que volia votar és una sèrie. I és que era una sèrie, crec, que vaig veure quan tenia 7 anys. Mataria. Algú recorda Soldado i jo? Era una sèrie mini, 5 capítols. Em sembla que anava de dos joves que eren perseguits per un home, del qual només sortien les bambes blanques. Quina por de bambes blanques! Què passava realment en aquesta sèrie? Algú se'n recorda? Em va quedar gravada a la memòria una de les veus que encara reconec en algun doblatge i penso... Oh, la veu de Soldado i jo! Resposta, 1974, anglesa, directora Carol Wilkes. Els protagonistes Richard Willis i Jerry Sundquist. Dos nois que descobreixen el cadàver d'un home mort. I després resulta que l'home mort no està mort i els persegueix sense parar. I sí, com el fugitiu. Però el fugitiu, no. Era un home... Com era allò? L'home que el perseguia tenia la cara marcada o alguna cosa rara? Aquest, les bambes blanques. Algú recorda Soldado i jo? Prenc nota, Lourdes! I was a rich man, if I were a rich man, millor dit, del violinista a la teulada i la cançó de The Rainbow del Mac 2. Peticions a la finestra indiscreta. I benvingut, Xavier. Hola, bona nit.
Hola, bona nit, Corina.
Què hi ha, Xavier, com estàs?
Doncs mira, gaudint del programa com sempre, sí? Com cada dissabte i diumenge des de fa una eternitat.
Doncs no sé, potser massa.
No ho sé, el temps passa volant.
Què volies, company?
Mira, doncs, comentar-te, he vist un munt de pel·lícules, aquest pont.
Sí.
I bueno, Cassandra's Dream.
Ah, bé, parlem. Mira, ja tens un disc, doncs. Ja ho saps, no?
Doncs gràcies.
Perquè els comentaris de Cassandra's Dream avui valen un disc compacte. O sigui que ja esteu i t'escolto. Si algú més vol intervenir ara mateix, doncs disc compacte i a més es creuarà amb el Xavier i podem contrastar els parells en una pel·lícula que està sent força polèmica, per cert. 201-74-74. Digues, Xavier.
Mira, Cassandra's Dream, doncs, a veure, jo el Woody Allen les he vist totes, eh? M'agrada el Woody Allen, les he vist totes i el valoro per les pel·lícules que fa. A veure, Cassandra's Dream, doncs, és una pel·lícula, doncs, és menor,
Per què?
És menor perquè, a veure, després del Match Point i de l'Scoop, i l'Scoop era ja menor del Match Point, doncs, bé, segueix. El que tu has dit abans, la idea que has dit abans de que si s'ha fet una trilogia sobre el crimen. No? Sí, per què no?
Això ho ha dit un altre oient, eh? Jo he llegit el comentari i és veritat, en certa manera, sí.
Bueno, però les últimes parla de lo mateix,
no? Tres tragèdies angleses, podríem
dir.
Exacte.
A mi em va agradar aquesta pel·lícula, clar que sí. A veure, està ben treballada, ben interpretada. És una pel·lícula, doncs, en tres actors, quatre actors màxim, no? Una pel·lícula petita. Però em va agradar. Al final, poder sí, poder em va decepcionar al final, perquè va
també
ser molt ràpid. Va
sí
ser...
no ho expliquis, no ho expliquis, eh?
Sí, sí.
Doncs jo penso, sí. també penso això. També penso que a mi és una pel·lícula que em recorda el cinema de Mike Leigh, curiosament, amb el vernís, evidentment, de l'estatura del pensament de Woody Allen i també de la seva ironia, que sempre hi és, de totes maneres. Jo crec que són pel·lícules molt serioses, bastant més profundes del que potser a alguns us ha semblat a primer cop d'ull. I són unes mirades no gens afavoridores del món actual, eh?
Vull dir
que és una crítica dura, eh? Però és veritat que a mi els 15 minuts finals se m'espatllen una mica, i com resol el tema dels dos germans... Ah, està fins i tot mal filmat, diria jo, no?
Sí, sí. Doncs exacte, sí, sí. I tota la pel·lícula està molt bé, que és una pel·lícula doncs senzilla, bueno, senzilla, a veure, per la forma d'expressar el tema i pel treball dels actors i com es anava desenvolupant la pel·lícula, vaja, molt natural, en fi, absolutament increïble.
Diu el Xavi de Granollers, la pel·li en general em va agradar força. Els dos actors que fan de germans crec que fan un gran paper. Sí. Soc fan d'en Woody, però creieu que és creïble al final de la pel·lícula? I no explicaré com acaba. En fi, tu tens la paraula, és creïble?
I al final, bueno, per què no? Al final, al cap, pot ser així, també, no?
Al cap i la fi, és com la moneda de Match Point, no?
Exacte,
al final, no?
Exacte.
És la casualitat i acaba així, no?
El que passa que la moneda de Match Point era més espectacular,
sí,
per la idea, no? Uh-huh. Però sí, sí, naturalment. El que passa és que, esclar, sempre esperem alguna cosa més, eh? Com ara esperem de la pròxima pel·lícula, que per cert té un nom molt estrany.
Molt aquesta... horrible, diria jo, eh?
Per què ha tingut de fer aquest títol?
Doncs això li haurem de preguntar als productors catalans de la pel·lícula, a veure com han arribat a la conclusió. Perquè ells volien, sobretot, que sortís la paraula Barcelona al títol.
Sí, sí.
Però deien que potser si diria Nits a Barcelona, val, però Vicky no sé què Barcelona...
Queda molt estrany. Almenys per nosaltres queda molt estrany.
Alguns diuen que sembla el títol d'una pel·lícula porno, directament, eh?
No, jo
tampoc
no faig,
tant, no?
No faig aquestes comparacions, però, però ens sona estrany. No sé què els semblarà pels altres, no?, de fora d'Espanya, de fora de Catalunya, però... en fi, l'aniré a veure naturalment, perquè no crec que ara el Woody Allen, després del pas per Barcelona i la moguda que ha tingut per rodar la pel·lícula, que no sé si l'ha tingut a Anglaterra...
No, ja t'ho dic jo que no.
Ostres, és
aquí,
increïble.
Aquí li hem muntat un sarau absolutament indigne.
És indigne, per favor, és increïble el que ha passat. Aquesta senyora des del balcó sacsejant una tovallola perquè se la veiés... Bueno, això ho he sentit pels mitjans de comunicació. És increïble.
Una mica de poble, què vols que et digui?
Una mica molt de poble, i Barcelona s'ho ha de pensar una miqueta, tot això. Però bé, espero que sigui, almenys desitjo que sigui una pel·lícula que estigui, si més no, com a Cassandra's Dream.
Què li posem del 0 al 10 al Cassandra's Dream?
Un 7.
Un 7, sí, un notable.
Sí, sí.
Molt bé, Xavier.
He vist més pel·lícules, te les puc comentar en un moment, i parlo de la pel·lícula Post, que he vist moltes pel·lícules.
Però molt ràpid.
Molt ràpid, mira, Estardà, m'ha encantat molt el conte que és.
És divertida.
És un conte fantàstic, divertida, molt ben filmada.
Perfecte.
Perfecte. Invasió en un desastre. Oh, quin desastre. La paraula Nicole Kidman, guapíssima. Semblava la seva germana petita perquè està més jove.
Ah, i el Botox. Va, què més, què més?
Ratatouille, per dues vegades. Fantàstica, una meravella de l'animació. Una pregunta, Gorina, que cada vegada em descobreixo que et sento, perquè jo no sé on te tens aquesta memòria, la fill meu.
Ai, mare meva.
Però jo no sé, jo per mi que no ets humà.
Què passa? Quina és la pregunta?
La pregunta, a veure, per què avui quan he sortit del cinema havia una cua impressionant de gent per veure una pel·lícula? Però havien nanos de 12 anys per veure això.
Per veure Sou? Doncs perquè avui dia tothom pot entreveure qualsevol pel·lícula, ningú li pot impedir. És
però
dir,
què passa?
Doncs que hi ha molt morbo, diria
aquesta
jo.
Aquesta pel·lícula és malaltissa, jo no les he vistes ni les vull veure, i a més és que és absolutament malaltissa.
Per què la gent vol veure en telèfons mòbils la filmació de la pallissa que es dona a un nen?
No, absolutament d'acord.
Sí, doncs ja està.
Però s'ha de parlar més d'aquest tema perquè no pot ser, ni pot ser. I després, per exemple, deixa'm dir una prova per tu, Gorina, vinga.
A veure.
Retant aquest ordinador que tens per servei.
Però ràpid!
Pel·lícula de por.
Sí.
Una sèrie que em va fer molta por, l'única sèrie que em va fer molta put...
No era Soldado i jo.
No, mira, no sé el títol. Mira, era una sèrie de televisió dels anys... entre els 60 i 70.
Sí.
Que sortien, i això és el que em feia por... fantasmes.
Sortien fantasmes i no saps res més.
Imagina't, blanc i negre, sí. Blanc i negre, la sèrie, o almenys en aquell moment sortien blanc i negre, i bueno, eren cases, aquestes misterioses, aquestes cases increïbles, en fi, i personatges fantasmagòrics... pol·lulant per la sèrie. No,
i no era d'animació, eh?
No,
era Casper. Val. Doncs a veure si algú li sona d'alguna cosa, perquè a mi no, eh?
Increïble la por que em va arribar a fer bé a mi, aquelles aparicions que semblaven el que ara, per exemple... En fi, ara se'n parla com evidències reals, no? Vull dir, no sé, una cosa increïble, i sobretot per aquell temps estava molt, molt ben fet, la veritat, estava molt aconseguit.
Te l'apunto a la llista de les coses més terrorífiques de la nostra vida i a veure si algú gràcies. La reconeix.
Gràcies, Gorina.
Xavier, bona nit.
Bona nit.
Arrivederci.
Arrivederci.
A tot això, avui ha acabat el Festival de Valladolid i ja sabem que l'Espiga d'Or ha estat per la pel·lícula 14 quilòmetres de Gerardo Olivares, el director de la gran final, i a més ha guanyat el Premi a la millor música i fotografia, i que el Premi de la Crítica Internacional ha anat a parar el remake del Globo Rojo, Le Voyage du Ballon Rouge, de Hou Hsiao Hsien, a més d'altres premis. Però tot just acaba un i comença un altre, perquè Sevilla no només ha perdut el Madrid avui, ha començat el Festival de Cinema. I el Jordi Picatoste, que ens explica com ha anat aquest debut del Festival de Sevilla. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Àlex. Com ja se sap, els festivals de cinema a Espanya proliferen a les acaballes de l'any i fins i tot es trepitgen. És el que ha passat enguany amb Sevilla i Valladolid. No s'havia acabat encara la Seminci quan divendres va començar la quarta edició del Sevilla Festival de Cine 100% Europeo. Ho va fer amb El Destino de Nunik, dels germans Taviani, l'adaptació de la novel·la La Casa de les Alondres d'Antonia Arslan, protagonitzada per un repartiment molt europeu, les espanyoles Ángela Molina i Paz Vega, l'alemany Moritz Bleibtreu i els francesos André Dussolier i Txeki Carillo. La pel·lícula aborda el genocidi armeni de 1915, que quasi un segle més tard Turquia encara es nega a reconèixer. La pel·lícula, que no va a competició, simplifica i condensa els fets explicats per Arslan, cosa que alleugereix la seva densitat, però a la vegada no permet desenvolupar gaire els personatges. Així doncs, els actors no poden lluir-se tot el que voldrien. Per una altra banda, a més, Paolo i Vittorio Taviani han suavitzat la violència i brutalitat del llibre, que finalment incorporen, la majoria de vegades, fora de camp. Passem a la secció oficial a competició. La casualitat ha volgut que el mateix dia que guanya l'Espiga d'Oro de Valladolid una pel·lícula espanyola per primera vegada, a Sevilla debuti a competició un altre film espanyol, el primer dels 4 anys d'història del certamen. Potser els dos fets expliquen les circumstàncies de cada festival. Almenys a Sevilla, la presència a la secció oficial de Déjate Caer, del sevillà Jesús Ponce, només es pot entendre com una pífia d'un certamen novell que vol presentar al món les possibles virtuts d'un director de la ciutat. Hi ha moments que fan gràcia, sí, i fins i tot una actriu jove, Pilar Crespo, que vols tornar a veure en una pel·lícula per comprovar si és una bona actriu o si, com tants d'altres actors, només sap fer un sol paper, d'ells mateixos. La pel·lícula és la història de 3 joves de 30 anys que es passen la vida asseguts en un banc plorant les seves desgràcies. Hi ha un referent clar, Barrio, de Fernando León, però en versió maldestra i amb situacions que poques vegades trenquen la convenció. A la secció paral·lela Europa-Europa, on es passarà la darrera Palma d'Or, la romanesa 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies, s'ha pogut veure la israeliana The Babel, d'Ethan Fox, història d'amor homosexual entre un jueu i un palestí. Pel·lícula notable que podríem situar ja al capdavant de les favorites per al Premi del Públic i que flirteja amb la comèdia lleugera per esdevenir finalment tràgica. El director sap tocar els fils concrets perquè la combinació no esgarri el resultat final d'un film amb un guió de manual i per això eficaç. Per últim, una curiositat que ens porta un altre cop a parlar de Valladolid. Eren Colirin, director israelià de la pel·lícula La banda no es visita, ha guanyat el premi al millor guió i no ha anat a recollir-lo. Per què? Doncs perquè es trobava a Sevilla presentant la seva pel·lícula al públic. Coses de festivals. Jordi Picatoste per a La Finestra Indiscreta. Fins demà.
Fins demà, Jordi Picatoste, i seguirem amb Sevilla. Endavant.
Gràcies a Dios. Estáis vivos. Estaba muerta de miedo.
Han disparado a la gente.
Nos hemos librado por los pelos, abuela. Hemos escapado, pero los soldados nos han cerrado el paso unas calles más allá. Y esos cabrones me han confiscado los carretes.
Nos han retenido en comisaría.
Marie está muy nerviosa. Lleva toda la tarde mareándome con los proletarios, los obreros, la lucha de clases. Y ese barbudo, ese Che Guevara.
El chico que han matado no tenía ni 20 años. Esto acabará mal.
En este momento el país es pura mierda. Ya está otra vez.
Es pot fer una pel·lícula d'animació sobre la història d'Iran al segle XX? No només es pot fer, sinó que és la pel·lícula que França envia a l'Oscar com a representació per guanyar el premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa. És un còmic que ha batut rècords arreu del món, allà on s'ha venut. És un còmic que ha escrit, dibuixat i creat Marianne Satrapi. Es diu Persepolis. I la pel·lícula s'ha estrenat aquest cap de setmana. Va guanyar el Premi del Jurat a l'últim festival de Cannes. I explica la vida de la mateixa Marianne Satrapi, dels problemes d'un país que va passar de la vella monarquia a la tirania del Shah, la defensa dels anglesos, després l'arribada dels ayatolars, la revolució i els problemes actuals, i de com ella va haver de marxar del país, primer a Àustria i després a França, per aconseguir tirar endavant una vida normal, amb un pensament lliure, mentre tota una societat liberal i cosmopolita del país s'enfonsava absolutament en la misèria. Una pel·lícula dura, diferent, i una pel·lícula d'animació realment, realment radical. Una pel·lícula admirable i defensable, amb una cosa que té molta gràcia, i és que en la versió original el paper de la noia, de Marianne Satrapi, és amb la veu de Chiara Mastroianni. El paper de la seva mare té la veu de la mare de Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, i el paper de l'àvia, una vella llegenda del cinema francès que encara és viva i encara actua, Daniel Darrieux. Persepolis, al Festival de Cannes, va ser tot un problema. Va haver amenaces, van estar a punt d'aturar la projecció i fins i tot va haver una protesta oficial del govern iranià davant del festival. A tot això, Marianne Satrapi va donar la cara. I no només dona la cara, sinó que a més canta. Ara la sentireu. Primer a la roda de premsa del festival i després interpretant ella mateixa la cançó de la seva pel·lícula, Goleyak.
En fait, la réaction est devenue très, de beaucoup plus virulente que ça ne l'a été.
La reacció a l'Iran ha estat molt violenta i l'organisme del cinema iranià, la Farabi Foundation, ha enviat una carta de protesta al delegat cultural de l'ambaixada de França a Teheran. O sigui, que ja és una qüestió d'estat. Una cosa és segura. No tinc massa comentaris a fer, excepte que cal veure el costat humanista del film, la seva universalitat, i com també planta cara a tots els clixés sobre els iranians que existeixen. D'altra banda, com a demòcrata estic obert a tota crítica i protesta, i només escoltant-les podrem construir qualcom. Crec en la llibertat d'expressió i de paraula.
Parce que je pense en fait à la liberté de l'expression et à la liberté de la parole.
لو میکرده
De llarg, si voleu saber el que penso, Persepolis és la pel·lícula més interessant, la millor d'aquest cap de setmana, malgrat els germans Affleck i aquest assassinat de Jesse James pel covard Robert Ford, que ja en parlarem, perquè atents, que serà una pel·lícula que serà als Oscar. I què heu d'anar a veure, si és que l'aguanteu? I parlàvem de sèries de por i encara busquem la dels fantasmes dels anys 60 o 70, Misterio, potser, o serà un Twilight Zone, algun dels episodis d'aquesta sèrie. I el Joan diu que una altra sèrie de por va ser una que va sortir a TV3, crec que el primer any o el segon, per a nens, i que la van treure perquè donava molta por. No me'n recordo de com es deia, però anava d'uns amics amb un extraterrestre. A veure si algú se'n recorda del nom de la sèrie. Crec que era producció catalana. Pregunta oberta per tots vosaltres. Atents, la sabeu? Emma, benvinguda i bona nit.
Hola, bona nit.
Què hi ha, Emma, com estàs? La Teresa espera, li donarem pas immediatament. Tu diràs què és el que volies.
Mira, la setmana passada, bueno, m'han deixat un munt de pel·lícules antigues i modernes per veure, no?
Sí.
I abans de dir-les totes, perquè si no serà un lío, un embolic, perdó, doncs jo volia saber, mira, la setmana passada vaig veure Escalera de Caracol.
Sí, una pel·lícula mítica en el seu moment.
Ah, sí?
Sí.
Jo no havia sentit mai a parlar d'ella ni res.
Quina versió tens?
Una noia que es muda.
Sí, sí, clar, la història sempre és la mateixa, però és en color, en blanc i negre.
No,
és...
blanc i negre.
És l'antiga, doncs mítica i bona, de debò, eh?
Sí, però jo... hi ha una... Digues.
Digues.
No, que resulta que jo la faci el vaig enxampar només veure.
Ja.
I vaig pensar, o sóc molt llesta o la pel·lícula no m'ha tant... sembla.
O han passat molts anys i hem vist moltes pel·lícules semblants i diguem que tenim una percepció molt més ràpida de com es poden resoldre els dilemes a un moment donat. Però tu fixa't en la realització, en com es planteja la posada en escena, les interpretacions, busca el plaer no només en l'enigma, sinó també en la pel·lícula en si mateixa, i la disfrutaràs. Llavors la disfrutaràs.
Ja, però això és més difícil, eh?
O que ets llesta, què vols? Mira, millor per tu.
Bueno... I res, i ara tinc també, mira, una que és molt antiga, també, que està aquí en blanc i negre, que és Los Jueves Milagro.
Oh, és una pel·lícula del Berlanga molt divertida i molt censurada en el seu moment. Los Jueves Milagro és un film que hagués pogut ser tan bo com Plácido o com El Verdugo, per entendre'ns, o com, no sé, Novio a la Vista o Calabuig, però que la censura de l'època el van sacrificar tallant tantes coses de la pel·lícula que van destrossar part dels seus efectes i de la mordacitat que va fer servir en Berlanga. Va ser víctima d'una censura i, a més, és una pel·lícula irreconstruïble perquè han desaparegut els fragments tallats, no? Però, de tota manera, conserva la mala llet del director i la capacitat d'enfotre-se'n del país, de l'època, del franquisme i també d'una religiositat absolutament... mercantilista i desgraciada, no? O sigui que és una peça important de la història del cinema espanyol.
Molt bé.
Val la pena.
Vale, doncs me la miro. Bueno, però és això, Àlex.
Doncs ja està. Si t'hem fet un favor, encantats de la vida, Emma.
Sí, sí, sí.
Una abraçada, Emma.
Una altra per tu.
Teresa, hola, benvinguda.
Sí, hola.
Deixa'm contestar un oient que diu que acaba de comprar els DVDs de L'home elefant, del David Lynch, i Ran, de l'Akira Kurosawa. Que si li puc donar la meva opinió, doncs pràcticament els títols ja ho diuen per si mateix. Obres mestres. Clar que la del David Lynch és una pel·lícula característica, en certa manera, tot i que no tant, el conjunt de la seva carrera, la més clàssica, per entendre'ns, però en el seu món el pots percebre perfectament en totes i cadascuna de les escenes, de la manera de filmar, dels somnis, en fi, sobretot en el final, no?, el personatge. És una pel·lícula bellíssima, i Ran és una obra monumental. És l'estil del director, el seu cinema de samurais, una superproducció realitzada amb un control de les masses, dels colors, del moviment escènic... En fi, una versió del Ray Lear realment només comparable com va fer el Macbeth del mateix Akira Kurosawa. Obra mestra, també. Disfrutaràs de les pel·lícules que has comprat obres mestres, no ho dubtis, oient. I tu, Teresa, què volies?
Sí, bueno, volia comentar que he anat a veure 53 dies en invierno.
La pel·lícula de Judit Colell.
I que m'ha agradat molt.
A veure, m'agrada que ho diguis, perquè és una altra vegada una pel·lícula catalana, tot i que al moment d'estrenar-se sense català, tema a discutir i tema a veure què passa, exactament.
No, però jo l'he vist al Cine Nàpolis i està en català.
Ara, la segona setmana, per fi, han tret una còpia en català de la pel·lícula, cosa que ha estat una reacció, m'imagino, a la protesta que s'havia produït perquè era incomprensible que una pel·lícula catalana en català no tingués còpia en català a la seva estrena a Barcelona, no?
Sí, sí.
I això és el que jo volia dir. Però finalment sembla ser que la segona setmana o ha estat un despiste o no s'havien enterat o els han tocat la cresta. El cas és que me n'alegro. Tot i que la versió original és en castellà, eh? Es va rodar en castellà.
Yeah.
Es va rodar en castellà. El que passa és que és una pel·lícula catalana i, com totes les pel·lícules catalanes, poca gent té interès d'anar-les a veure. Ja m'agradaria saber per què.
Perquè... Sí, jo per això també trucava per animar la gent que la vagi a veure, perquè està molt bé. Vaja.
Quins són els al·licients que li has trobat, Teresa?
Bueno, pues jo que trobo que està feta d'una forma molt elegant, que treballa tots molt bé.
Sí.
Després també que és molt real.
Sí.
I a part que no sembla ni espanyola com està feta.
És que no és catalana.
Bueno, però que no sembla moltes pel·lícules, que moltes són com més artificials o molt, i aquesta treballen molt natural tots i no sé, podria semblar per exemple La Mana i tot, vull dir, com està feta. no sé, vull dir que m'ha deixat molt parada, vaja.
T'he de dir, Teresa, que hi ha força pel·lícules, i moltes d'elles realitzades a Catalunya, que tenen un nivell de creativitat, un estilisme...
Sí, un, és això, un estilisme, també.
Un sentit dramàtic, una gran direcció d'actors i una bellesa claríssima, sí. I que només ens falta saber-les descobrir. El que passa que van embolcallades de pel·lícules desastroses com aquest Oviedo Express que s'acaba d'estrenar, o, per mi, l'horrible Les Trece Roses, no?
Ja.
Tot i l'emoció del tema i que la història, evidentment, et toca, no?
Sí.
En fi... Però me n'alegro que l'hagis descobert i que la recomanis.
Clar,
eh?
Però sap greu perquè tantes espanyoles se'n parla molt i d'aquestes bones catalanes se'n parla poc.
Doncs apreneu la lliçó. Val la pena, l'estan fent, no la deixarem escapar, oi?
Sí.
53 dies d'hivern.
I què opines d'aquesta pel·lícula que han estrenat que es diu 11?
Doncs és que és la que em falta.
Ah, vaja.
11, once, no és 11, és once.
Ah.
Once, hi havia una vegada, saps? Once, una vegada, eh? Com al començament dels contes.
No, és que em fa molta gràcia d'anar a veure i era per saber què opinava.
És la que em falta. Si cap de vosaltres l'ha anat a veure, que vingui i ens l'expliqui, sisplau.
Vale,
doncs
pues gràcies.
D'acord, Teresa?
Vale.
I atenta, si t'agrada el cinema català, perquè no és cinema, és TV Movie, però a vegades algunes TV Movies tenen un nivell d'interès increïble. Arribarà ben aviat, ara ho explicarem, amb el seu director, Eduard Cortés. És una pel·lícula sobre Charlie Rivel i els anys que va viure a l'Alemanya nazi. I alerta que és polèmica. Es diu El pallasso i el Führer.
Senyor Rivel.
Ah, sí.
He vingut a dir-li una cosa.
Digui, digui.
Com cada any s'està organitzant l'espectacle en honor del Führer pel seu aniversari. Al doctor Goebbels li agradaria molt que vostè hi participés. I participaran els millors artistes del Reich. Karloff ha compost un desplaçament per l'acte. Hi haurà Moncada i en fi, i José Riola. Espanyol com vostè, tocarà el piano.
Mentre només ha estat el piano, Charlie?
Estaria bé que vostè fes un dels seus números. Ja sap com el Führer admira el seu art. Imagino que podem comptar amb vostè. Què hi diu?
Sí, home, sí, és clar que sí. Però hauria de parlar amb la meva dona, ella se n'encarrega de tot.
Eh? Ja ho he fet i està d'acord.
Molt bé, doncs ja pensarem alguna cosa.
El Führer estarà molt content.
Com tothom.
Recordareu U1 i les seves representacions al TNC, per exemple, a Barcelona, i l'èxit del Ferran Renyer, de l'obra de Gerard Vázquez, de tot plegat, amb tota la sorpresa que va acompanyar la història de Charlie Rivel, la seva relació amb el Tercer Reich, en fi, i els misteris i els interrogants que se'ls va plantejar moltíssims. El fet és que El pallasso i el Führer, que s'estrena no sé quan, però que ja està feta, de l'Eduard Cortés, no és exactament la filmació de la representació, sinó una reformulació dels propòsits argumentals que allà es feien, de la ficció i de la realitat, i planteja encara més interrogants, si cal dir-ho, no? O sigui que, d'entrada, amic meu, felicitats per la pressa i lo ràpidament que heu dut a la pantalla tot plegat. Bona nit.
Hola, bona nit.
Molt de pressa.
Sí, doncs
perquè,
sí.
Perquè realment obres de teatre d'aquí que siguin adaptables i adaptades al cinema passen uns anys, normalment, no?
Sí, el que passa que va haver una confluència de fets que realment van fer que tot anés molt ràpid. En primer lloc, havíem parlat molt pocs dies abans amb el Xavier Tanza, que és el productor de BNC, de la possibilitat de fer una TV movie que fos una adaptació teatral d'un text d'un autor català, que no fos, evidentment, una cosa molt aparatosa, perquè en teatre a vegades les coses molt aparatoses no ho semblen, però ho són, després si te les planteges per cinema. I al cop de 3 dies em va trucar i em va dir: escolta, hem d'anar a veure això perquè m'han dit que això està molt bé, i realment va ser un flatxasso total. Vull dir, vam veure la funció i jo recordo que em vaig quedar a saludar els actors perquè els coneixia tots i al Ferran li vaig dir: d'això farem una pel·li, tio. Li vaig dir: segur, perquè ho tinc claríssim.
I ell et va mirar amb cara a dir: bueno, ja ens sentirem parlar d'aquí un temps.
Sí, ell va dir: bueno, ja tirarà. Però la veritat és que 6 mesos més tard ja estàvem fent la primera claqueta, per tant jo penso que és un temps rècord, i a més amb cinema que les coses s'eternitzen d'una manera tremenda i els projectes s'autocremen i és un desastre, diguem, moltes vegades la qüestió del temps.
L'aprovació no, sí, de la Fundació Charlie Rivel, penso que la filla també ho ha vist, no sé quina ha estat la seva reacció, no?
A veure, la filla del Charlie Rivel està absolutament a favor de tot el que és el muntatge aquest, i sobretot molt a favor del Ferran Renyer, perquè el Ferran Renyer fa una interpretació que jo penso que és de les millors interpretacions que jo he vist al teatre i posteriorment al cinema d'aquest país, diguem, no? Vull dir, perquè no s'ha limitat o no ha anat a fer una imitació fàcil o a clonar el Charlie Rivel fent un treball, diguem, mimètic, sinó que ha fet una cosa, per mi, bastant al·lucinant, i és que ha fet com un acte de possessió diabòlica del Charlie Rivel, i si ara comparem els dos pallassos, veus que no ben bé fan el mateix, perquè fan coses diferents, i en canvi és el mateix pallasso, perquè com a metabolitzar l'ànima i la mirada de Charlie Rivel, i ha sortit un Charlie Rivel que ara és difícil distingir entre el Ferran Renyer i l'autèntic, i això la filla la va entusiasmar.
El que passa és que no és només Charlie Rivel, sí, però el pallasso i el Führer, o de fet, quasi gairebé més és el Josep Andreu, és a dir, sí. A la gent ens ha quedat la imatge del pallasso, el mite, les actuacions, però la pel·lícula i la història és la de Josep Andreu, i és, sí. I aquest sí que és un personatge molt més desconegut. I...
Sí, i a més, amb una situació que hauria pogut ser molt conflictiva per la pròpia filla, perquè estem parlant de quan estava a Berlín l'any 44, que era una estrella absoluta del poble alemany. El poble alemany l'adorava com a pallasso, omplia els teatres amb dos i tres sessions diàries, però és que el poder també l'adorava, vull dir,
era el pallasso del règim.
Sí, totalment, no? Vull dir, tant és així que el Göring va produir una pel·lícula a la seva amant i va exigir que el coprotagonista fos el Charlie Rivel. Aquesta pel·lícula existeix, es diu Schum.
Acrobat Schum.
Sí, exactament. Llavors, això et demostra fins que punt tenia aquesta relació amb el poder. Clar, és un poder molt concret, un poder absolutament assassí i terrorífic, per tant, la idea, no del col·laboracionisme, però del coqueteig amb aquest poder existeix, vull dir...
Bueno, és un etern dilema, no? En totes les èpoques, quants directors, actors, escriptors de l'època del franquisme podien o no estar d'acord, però, en fi, en certa manera convivien. I la pregunta eterna, no? Per què no et vas revoltar? Ai, aquí hi ha moltes històries per escriure, encara,
sí,
no?
Home, en perspectiva les coses sempre es veuen molt més clares, sí, i quan clar. A més és una altra, encara més, diguem, no? Jo penso que Charlie Rivel, gràcies al seu talent absolutament incommensurable i al seu esforç, va aconseguir un estatus com a creador i com a artista molt elevat. Llavors va intentar, jo penso, quasi per supervivència, mantenir, encara que fos amb equilibri precari, el seu propi èxit. Llavors va viure tots aquells anys dins d'una bombolla, la realitat quedava fora, fins que la realitat ja estava tan a prop que li va donar una mossegada que se li va caure la vena dels ulls.
I va caure en una depressió que li va durar molt de temps.
Sis anys sense pujar als escenaris. Amb el Ferran Renyer aquests dies parlàvem, deia, sense ser el mateix, perquè de fet és un procés com a la inversa, a mi em recordava una mica el personatge que feia l'Alec Guinness al Puente sobre el Río Kwai, no? Vull dir, és el paradigma de la resistència.
El professional...
Però quan li han de destruir el pont, tu, escolta,
sí.
Aquell home que ha estat en contra dels japonesos de cop i volta, aquell esforç creatiu costa
home,
molt...
L'últim que diu l'Alec Guinness al moment que ell es deixa caure definitivament sobre el mecanisme que farà explotar el pont, diu... Què he fet, no? Quan de cop i volta entén la dimensió del que ha estat la seva participació o no en els fets, no? Però clar, després de recordar la història de l'Imperi Argentina i la Niña de tus ojos, ara mateix, aquests dies, quan ha sortit el tema del Josep Pla, espia de Franco a un moment donat, en fi, jo crec que és sa, en certa manera, també, conèixer al màxim totes les veritats i poder-les analitzar amb la fredor necessària.
I jo penso que intentar establir una mica d'empatia i no fiscalitzar gaire, no? Que nosaltres tenim molta tendència a fiscalitzar i a... No només amb aquest tema, amb molts, no? Jo penso que...
Allò típic, tu què haguessis fet?
Bé, clar, llavors, plantejar això és... Jo penso que és la reflexió positiva, vull dir, que inclús l'espectador pugui posar-se constantment en el joc i entendre també les dificultats que hi ha per tirar una banda cap una altra.
Només començar la pel·lícula, hi ha una actuació de Charlie Rivel amb el seu company, li venen a oferir participar en la festa del Führer i hi ha unes cabareteres al fons que semblen tretes directament del número de l'Eliza Minnelli a cabaret.
Sí, clar, vull dir, una de les coses maques de la pel·lícula era poder recrear una mica, i amb molta humilitat, perquè és una pel·lícula petita, però amb molta humilitat, doncs, l'atmosfera de l'època que nosaltres coneixem, almenys jo personalment, a través del cine, de la meva cultura cinematogràfica, gran o curta o petita, el que sigui. I evidentment hi ha les referències aquestes, vull dir, constantment estan venint al cap aquestes icones que tu pues, relaciones amb l'època i amb el país, no? I evidentment hi ha una mica, clar, de tot això, que és una mica la cultura aquesta visual que tots tenim.
Per fer les transicions, per ubicar el context històric, aprofiteu imatges de l'època del Berlín. Estem ja cap al final de la guerra, sí. La derrota és imminent, és potser l'última gran festa,
l'últim aniversari del
Führer,
sí.
I entre aquestes imatges, al final de tot, sí que veiem unes imatges d'un Charlie Rivel actuant. No sé si procedeixen d'aquesta pel·lícula, sí, que mencionaves abans, sí. L'has vist sencera, aquesta pel·lícula?
Pràcticament. Pràcticament és una pel·lícula, home, quan surt el Charlie Rivel, pues és molt agraït de veure, i més si estàs en aquest procés. La pel·lícula es duria, a mi no em va... Bueno, és una pel·lícula que comences amb molt bona voluntat, però et va decaient una mica l'interès, personalment. I ho dic amb tota la prudència, però potser alguna persona i ara em diu que és molt bona, no?
Bueno, ja, el valor testimonial, en qualsevol cas, és indiscutible.
Per
no?
mi, en el moment que la vaig veure, la pel·lícula, ja feia dies que estava treballant amb el tema, i va ser un miratge estupendo, diguem, no? Va ser una cosa important. I a la pel·lícula, vull dir, l'adaptació que hem fet nosaltres té un sentit, que ve molt articulat des del principi de la pel·lícula. Jo el que he intentat és una mica... construir la pel·lícula des d'aquesta una mica bombolla que et deia, no? Vull dir, el teatre és la bombolla i fora hi ha la realitat. La realitat són imatges d'arxiu que són molt, molt poc... no hem intervingut res, estan allà posades, és una realitat que queda una mica allunyada, però aquesta realitat cada vegada es va apropant més. Quan bombardegen dins de la pel·lícula les imatges del carrer es veu bombardejat i finalment el propi Charlie Rivel apareix amb la ficció i amb la realitat. Que, a més, hi ha una diferència física important, perquè el Charlie Rivel de l'època estava absolutament en catxes, perquè feia pallasso de trapeci i acrobàcies i tal, i està molt quadrat.
És una TV movie, anirà a televisió. Jo suposo que s'ha plantejat en algun moment la possibilitat de si tenia, encara que no fos, una petita testimonial distribució cinematogràfica. Per què no? Jo crec que Tapericó té moltes més possibilitats que altres que s'estrenen, encara que només sigui una sala dels Verdi, per entendre'ns,
sí.
No?
Doncs, pues, perquè... Bueno, ja nosaltres estem en un país, diguem, on podem fer la feina que fem gràcies a les subvencions una mica. Llavors, tot el tema de les subvencions va ser d'entrada ja per televisió. Jo crec que no està mal que sigui per televisió. Crec que a vegades tenim molta tendència a desertar de la televisió. No? I la televisió és horrorosa.
Oh, ja ho sé, no és veritat. Però mira, Ferran Renger podria guanyar un Goya.
Sí.
I ara no el podria guanyar. Això
que estàs dient va ser motius de sopar, de xerrades, tal. Et diré que hi ha una còpia en 35. Aquest país no hi ha... Hem d'estrenar-la per qüestions, diguem, de contractes per televisió abans. Aquest país no hi ha gaire costum, però fora sí que hi ha costum de pel·lícules inclús que s'han estrenat per televisió, primer. Després han anat a les sales comercials, a la Samacut. Per exemple, el Cafè Irlandès de Stephen Frears es va estrenar a la televisió anglesa.
I molts Bermans. Quan la veurem a
TV3? A TV3 la veurem amb tota probabilitat al desembre. Jo crec que serà pels voltants de Nadal, perquè a TV3 consta que té la voluntat de donar-li un
rebombori.
Sí, de donar-li com a mínim una... No fer-la passar, mirar si passa si
divideix. Cridar l'atenció.
Sí, focalitzar-la una mica. Llavors, a TV3 probablement serà pels voltants de Nadal. Sí.
Eduard, bona nit.
Gràcies.
Una abraçada.
Vinga,
La finestra indiscreta.
sortíem d'aquesta entrevista amb l'Eduard Cortés i aquest el pallasso i el Führer, i immediatament he pensat la petició musical del Desafío de las Águilas era el moment de sentir-la. Ron Goodwin va fer aquesta banda sonora d'una pel·lícula amb Clint Eastwood, Richard Burton i Mary Orme.
La finestra indiscreta.
Avui un programa més encongit. Hem començat més tard, acabem a l'hora, a les 3 de la matinada. I demà, com sempre, d'una a 3. I l'última hora, l'audiovisual. Bandes sonores. Demà, música italiana al cinema. Us rebrem aquí a les 12, a mitjanit, com cada diumenge. I intentant solucionar problemes, com sempre. I alguns ja els tenim, fins i tot el títol d'aquesta sèrie de TV3, que pot ser Kiu i els seus amics de Vigues Luna, si algú ens ho vol confirmar. Us deixem el butlletí de notícies. Gràcies, amics, per acompanyar-nos. I ja ho sabeu, demà més, i fins i tot més, de Cassandra's Dream.